tren de Rodalies ha xocat contra un arbre que havia caigut a la via aquesta tarda a Sant Jordi d'Esvalls, al Gironès. No hi ha hagut ferits, tot i que hi viatjaven més de 160 persones, segons ens ha explicat el portaveu de Renfe a Catalunya, Antonio Carmona.
165 viatgers s'ha evacuat amb ajuda externa, amb Mossos d'Esquadra, a un punt proper on es trobava el tren implicat en l'incident. Ja està en camí de Girona, on podrà continuar el seu desplaçament en tren fins a la seva destinació.
Catalunya nit.
D'aquí unes hores farà un mes que Donald Trump va decidir atacar l'Iran, un mes d'aquesta guerra, i aquesta tarda el secretari d'Estat dels Estats Units ha afirmat que s'acabarà d'aquí un parell de setmanes.
L'Iran ja estava dèbil abans. Quan acabem amb ells, les properes dues setmanes encara seran més febles i no podran amagar-se darrere aquestes armes i aconseguir una arma nuclear, cosa que seria una bogeria.
Crazy. Marco Rubio ha afegit que la Casa Blanca pot assolir els seus objectius a l'Iran sense desplegar tropes sobre el terreny. Ho ha dit en la trobada del G7 que s'ha fet a França i que ens explicarà la Isabel Galí.
Les paraules del cap de la diplomàcia dels Estats Units són futuribles, que ja veurem si es compleixen. El que ja és un fet és l'encariment dels preus. Des de l'inici de la guerra a Ucraïna, que no veiem una pujada de l'IPC com la d'aquest mes, que és d'un punt percentual fins al 3,3%. El president de Pimec, Antoni Cañete, ha advertit que això pot ser només el principi.
És moltíssim quan encara no s'han traslladat realment els costos a lo que és, d'alguna forma, els increments de preus o la reducció de marges que produeix l'augment del cost de l'energia.
Des de l'Organització de Consumidors i Usuaris destaquen que la pujada de preus no només afecta els carburants. Han fet seguiment de diversos productes als supermercats i el veredicte és clar.
De ahí salen últimos 30 días subidas espectaculares. En el caso de la fruta y verdura, un 5,78%. La carnicería y la charcutería, un 3,14%. O los lácteos, un 1,86%.
Doncs malgrat aquest context internacional incert, qui no ha tingut afectacions són les agències de viatge. Ens diuen que el nombre de contractacions per Setmana Santa és el mateix o fins i tot lleugerament superior al de l'any passat. Ens ho ha explicat Rosa Murlà, de l'Associació Catalana d'Agències de Viatges.
Pràcticament no ens ha afectat. Nosaltres hem fet una enquesta entre tots els nostres associats i el 55% de les agències de viatges emissores preveuen el mateix negoci que l'any passat o més, o lleugerament superior.
Els que van voler impedir que prosperés l'eutanàsia de Noelia Castillo poden haver aconseguit l'efecte contrari, que es blindi més el dret a morir dignament. D'una banda, el Suprem s'ha de pronunciar aviat sobre si terceres persones, com els familiars, poden frenar l'aplicació de l'eutanàsia. La ministra de Sanitat no ha descartat modificar també la llei perquè sigui més àgil en cas de recurs judicial.
Y si hay una mayoría parlamentaria suficiente para poder evaluar cuáles son esas fugas de la ley, por supuesto que las estudiaremos.
Ya ens colarem al rodatge del director.
Vamos desde... Esa parte no salía en clase. Vamos desde ahí y cuando dice ir a mi propio coche lo insultas. Y acción.
Acción.
El director de la pel·lícula és Dani de la Orden, que va triomfar tant amb Casa en Flames, i el protagonista del film també és un director, però de diari. És l'adaptació del llibre de David Jiménez, que va ser director del rotatiu El Mundo.
Sent divendres i inici de vacances escolars, pararem especial atenció a la previsió del temps i a l'operació sortida de Setmana Santa a les carreteres.
Són les 10 i 4 minuts i ets a Catalunya Ràdio.
Des d'ara i fins la mitjanit, notícies sota la llum de la lluna.
Catalunya nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
A Avui de nou en surt considerable a la xarxa de Rodalies després que un tren de la línia R11 hagi topat amb un arbre caigut a la via a Sant Jordi d'Esvalls, al Gironès. No hi ha hagut ferits en aquesta ocasió, però la topada ha obligat a evacuar 165 passatgers. La circulació de trens està suspesa ara entre Flaçà i Figueres i amb transport alternatiu per carretera. Anem cap a Girona, Maria Rovira.
Els 165 passatgers que anaven al tren han baixat a la via, acompanyats pels bombers, que han anat al lloc dels fets amb 7 dotacions, i els Mossos d'Esquadra. Els han portat fins a un punt pròxim on els han recollit 3 autobusos habilitats per Renfe que els han deixat a l'estació de Girona per continuar el trajecte en tren o en altres mitjans. Ara s'investiguen les causes de l'incident, segons ha apuntat en una entrevista a 3CAT Info Antonio Carmona, portaveu de Renfe a Catalunya.
Evidentment l'incident s'ha produït per aquesta caiguda de l'arbre, l'atropellament del tren que s'ha vist implicat en aquesta situació i que ha provocat la detenció del mateix entre Sant Jordi i Esvalls i Camallera. S'ha d'analitzar perquè ha caigut aquest arbre.
Una de les passatgeres que anava al tren explicava com s'ha viscut el moment de la topada.
El tren ha fotut una sotregada terrible i la gran sort és que la major part del tronc ha quedat a sobre de la catenària. Tot i així, la cabina ha quedat destrossada. El maquinista s'ha fotut un susto terrible, ha sortit disparat, diguent-li a la gent que s'anessin cap a darrere.
La incidència ha obligat a tallar la línia de tren entre Flaçà i Figueres, tram que es cobrirà amb el servei alternatiu per carretera fins que es resolgui aquesta afectació a la catenària, segons el portaveu de Renfe Catalunya.
Bueno, l'arbre, quan ha caigut sobre la zona de vies, en el moment que toca elements relacionats amb la catenària, provoca aquests danys a la infraestructura. Hem de pensar que la catenària és un fil, tenen uns postes on va fixada i això ha provocat que el tram entre Sant Miquel de Fluvià i Flaçà no tingui tensió elèctrica.
Tècnics de Renfe i de DIF s'han desplaçat a la zona per valorar i reparar les afectacions. Cap a les 7 de la tarda s'ha desactivat el pla d'emergències Ferrocat quan s'ha acabat l'evacuació de tots els passatgers.
D'aquí tan sols unes hores ja farà un mes que va començar els atacs dels Estats Units sobre l'Iran. I el secretari d'Estat nord-americà, Marco Rubio, ha dit avui que aquesta operació militar dels Estats Units al Golf Pèrsic és ja qüestió només de 2 setmanes. De fet, ha concretat que els objectius es poden aconseguir sense enviar-hi tropes terrestres. Tot plegat ho ha dit a França, on ha participat en la cimera de caps d'estat de la diplomàcia del grup dels 7. Isabel Galí, París, bona nit. Quin abast han tingut les paraules de Marco Rubio?
Bona nit. El secretari d'Estat nord-americà era l'home més esperat d'aquesta cimera d'exteriors del G7 i ha estat el que ha resolt les inquietuds dels socis occidentals sobre la durada de la guerra. Ha aventurat 2 setmanes més d'hostilitats encara per poder eliminar l'arsenal militar i nuclear iranià i sense necessitat de posar tropes sobre el terreny.
L'Iran ja estava dèbil abans. Quan acabem amb ells, les properes 2 setmanes encara seran més febles i no podran amagar-se darrere aquestes armes i aconseguir una arma nuclear, cosa que seria una bogeria.
Crazy. Rubio fins i tot ha visualitzat l'endemà de la guerra, no un canvi de règim, sinó la necessitat que l'estret d'Hormuz no el controli més l'Iran, que ha insinuat un sistema de peatges per navegar-hi.
Un dels reptes immediats és que l'Iran vulgui imposar un sistema de patrulles a l'estret d'Hormuz, i això no només és il·legal, sinó inacceptable i perillós pel món, i és important que el món tingui un pla per confrontar-lo.
Aquesta sí que és una missió a la qual els aliats europeus participaran, però només quan els bombardejos d'un cantó i de l'altre hagin acabat.
De moment, els bombardejos continuen. A l'Iran, de fet, les 2 siderúrgiques més importants del país han estat avui atacades juntament amb instal·lacions nuclears enmig de la treva donada per Donald Trump precisament a les infraestructures energètiques. Teheran ha amenaçat amb una resposta contundent a Israel i als Estats Units. Malgrat tot, la Casa Blanca creu que els avenços diplomàtics permetran que en els pròxims dies es puguin reunir amb els iranians, tot i que alhora mobilitza més tropes per si la guerra s'acabés allargant. Ignasi Abad.
Moltes de les opcions estan obertes, realment. L'Iran, de moment, denuncia avui atacs a les seves 2 principals fàbriques d'acer, situades a les ciutats de Mubarakeh i Esbaz, i Israel ha confirmat també que ha bombardejat una planta d'aigua a la província d'Iraq i una fàbrica d'òxid d'urani a la província de Yazd, a l'Iran. La diplomàcia del país persa ha qualificat aquestes agressions de contradictòries perquè està en vigor aquesta treva que Trump va allargar ahir de 10 dies fins al 6 d'abril per atacs nord-americans a infraestructures energètiques i ha amenaçat d'atacar el mateix tipus d'instal·lacions l'Iran a Israel i els interessos nord-americans al Golf Pèrsic. És a dir, el llenguatge de les dues bandes doncs, també respost per l'Iran. En l'àmbit diplomàtic, l'enviat especial de la Casa Blanca, Steve Witkoff, que és el gran negociador de Trump, espera que l'Iran contesti el pla de 15 punts formulat pels Estats Units i confia que tot que aquesta mateixa setmana, és a dir, per tant, fins diumenge, hi pugui haver-hi alguna reunió amb els iranians.
Hi ha un acord de 15 punts sobre la taula que els iranians han tingut durant un temps. Esperem la seva resposta, que ho podria solucionar tot. L'acord resoldria la qüestió de l'enriquiment, la qüestió del material i la qüestió de la supervisió.
Aquesta és la vessant diplomàtica, però recordem que la Casa Blanca estudia enviar 10.000 soldats més a l'Orient Mitjà per si la guerra s'allarga i tenir totes les opcions obertes. Ignorant els moviments diplomàtics, Israel ha anunciat avui que intensificarà els atacs contra l'Iran. Israel Katz és el ministre de Defensa.
Malgrat els avisos, els atacs han continuat i, per tant, els bombardejos de les forces de defensa israelianes a l'Iran s'intensificaran i s'expandiran a objectius i zones addicionals que ajuden al règim a construir i operar armes utilitzades contra civils israelians. Pagaran preus elevats i creixents per aquest crim de guerra.
Segons l'Iran, els atacs israelians al seu país aquest divendres han fet només 44 morts, només avui. L'altre front d'Israel, el Líban, d'aquesta guerra a l'Orient Mitjà, els israelians han anunciat nous bombardejos contra Hezbollah, la milícia xiita pro-iraniana, a Beirut, i la milícia assegura que ha disparat un míssil contra un caça que sobrevolava la capital libanesa, un fet força insòlit.
Gràcies, Ignasi. Doncs bé, una de les conseqüències més palpables de la guerra pels qui viuen lluny del Golf aquí mateix, per exemple, és l'alça dels preus. Avui ja hi podem posar dades concretes perquè es dispara la inflació. L'IPC ha pujat el mes de març un punt percentual fins al 3,3%, segons l'Institut d'Estadística. Rafael de Ribot.
Cal remuntar-se als primers mesos de la guerra d'Ucraïna, a principis del 2022, per trobar un salt tan accentuat. I això que els sobrecostos dels preus energètics encara no s'han traslladat a molts productes, segons el president de la Pimec, Antoni Canyete.
És moltíssim quan encara no s'han traslladat realment els costos a lo que és, d'alguna forma, els increments de preus o la reducció de marges que produeix l'augment del cost de l'energia.
Però l'Organització de Consumidors i Usuaris assegura que el que ja s'està encarint són els aliments. Segons el seu portaveu, Enrique García, ho han constatat en el seguiment que fan d'un centenar de productes en 8 cadenes de supermercats.
De ahí salen últimos 30 días subidas espectaculares, en el caso de la fruta y verdura un 5,78%, la carnicería y la charcutería un 3,14% o los lácteos un 1,86%.
Si la guerra continua, el Banc d'Espanya calcula que la inflació es podria enfilar fins al 6%. De moment, ja ha hagut de revisar l'alça en 9 dècimes, la previsió que va fer al setembre, i ara en preveu que acabarà l'any al 3%. Pel que fa al creixement de l'economia, el Banc d'Espanya creu que aquest any serà d'un 2,3%, i això vol dir mig punt menys que l'any passat. També la Unió Europea ha revisat a la baixa les previsions d'evolució del PIB comunitari. Vladis Dombrovskis és el comissari d'Economia.
Correm el risc d'un xoc estagflacionari. És el que passa quan un creixement econòmic baix coincideix amb una inflació elevada. Pot ser el cas fins i tot si les interrupcions en el subministrament energètic fossin relativament breus.
Brussel·les demana cautela als estats amb les ajudes als ciutadans i a les empreses per evitar, diu, crear una crisi fiscal. I recorda que només s'eliminaran els objectius d'estabilitat en cas d'una greu recessió.
A punt d'arribar a un quart d'11, ara ho dèiem, qui viu lluny d'aquella zona, doncs el que més notes és l'encariment dels preus, qui viu a prop, alguna cosa pitjor d'aquest mes d'atacs. Després de l'Iran, el país que s'està emportant la pitjor part és, sens dubte, el Líban, és on Israel té posat el focus. Per això connectem ara amb Beirut per parlar amb la periodista del periòdico, Andrea López Tomás, i també col·laboradora del Catalunya Nit. Bona nit, Andrea.
Bona nit, Manel.
Avui, de nou, un altre cop bombardejos al Líban.
Sí, avui un dia més, no s'han aturat, com bé deies, des de fa pràcticament un mes. Els bombardejos s'han concentrat sobretot i estan passant ara també als suburbis del sud de Beirut, on Israel hi està atacant amb força. Fins i tot avui ha atacat una benzinera de la franquícia alemana, que segons ha acusat l'exèrcit israelià, pertany a Hezbollah i són unes benzineres que estan permetent que la milícia rebi fons econòmics. Evidentment, són aquestes acusacions que fa l'exèrcit israelià sense presentar massa proves, però no només s'estan concentrant al sud de Beirut els atacs, sinó que també al sud del Líban, que és aquesta zona on està sent més brutal la violència israeliana i on hi ha unes ordres de desallotjament forçat des de la primera setmana de la guerra. I avui s'han enregistrat fins i tot atacs amb fòsfor blanc, que és un químic que és il·legal utilitzar en contextos bèl·lics. I veiem que això ha provocat, doncs, evidentment, no només la devastació d'aquests edificis i dels camps, sinó que també, doncs, víctimes mortals. Aquesta tarda el Ministeri de Sanitat parlava de 26 víctimes mortals en 24 hores, però després d'això hi ha hagut més atacs. Hi ha hagut un atac a prop de Sidó, que és una ciutat a la costa mediterrània, en què han mort 6 persones, 3 de les quals eren nens, i també a la vall de la Baca, a l'est del país, han matat a una embarassada, no? A més, està sent molt significatiu l'avenç que tenen les tropes israelianes al sud del Líban, que ha fet que fins i tot avui el cap de l'Estat Major de l'Exèrcit, és a dir, la màxima autoritat de l'exèrcit israelià, hagi estat de gira pel sud del Líban i per territori libanès, anunciant que estan en un punt d'inflexió històric i donant ànims a les tropes que es troben sobre territori libanès.
Clar, aquesta és la crònica de l'avui. Més de 30 persones mortes, aquests moviments al sud per la frontera de les tropes ja israelianes. Si haguessis de fer el balanç de tot aquest mes, que, com dèiem, d'aquí unes hores farà un mes que va començar l'atac dels Estats Units i Israel coordinat a l'Iran, quin balanç en faries?
Doncs jo crec que hauríem de parlar de dues vessants, no? Per una banda, la crisi humanitària que ha provocat aquest conflicte, i per altra banda, els canvis sobre el terreny que poden tenir greus conseqüències no només a dia d'avui, sinó en els propers anys i en les properes dècades, no? Quan parlem de la crisi humanitària, sempre el primer en què ens solem fixar és en les víctimes mortals, no? Aquí la guerra va començar 2 dies més tard, i en aquest menys d'un mes ja hi ha 1.142 víctimes mortals i més de 3.000 persones ferides. Entre aquestes víctimes mortals, 42 d'elles són paramèdiques, són personal sanitari, no? que en moltes ocasions han perdut la vida en uns atacs de doble cop que fa Israel, no? Que és que bombardeja una zona i després, quan va el personal sanitari a ajudar a recuperar les ferides o els cossos, doncs torna a bombardejar. I abans us deia que avui han mort 6 nens. Això no està inclòs en la dada de que són 122 infants els que han mort. I a banda de les pèrdues de vides, estem veient que més d'un milió de persones al Líban han estat desplaçades en aquest mes, una cinquena part de la població, i això ha fet que en proporció el Líban passi a situar-se per darrere de Palestina i de Síria amb major població internament desplaçada, segons l'Organització Internacional de les Migracions. Però, com dèiem, si mirem cap a l'altra banda, no? Cap als canvis sobre el terreny, aquestes ordres de desallotjament forçat que ha llançat Israel, que ha obligat a evacuar a més d'un milió de persones al sud del riu Zahrani, que és un riu que està a 40 quilòmetres de la frontera amb Israel, ha fet que molta gent fugi, però molta altra hagi decidit quedar-se als seus pobles, i a continuació, després de llançar aquestes ordres de desallotjament, Israel ha bombardejat els ponts que connecten al nord del país amb el sud, impedint que aquesta població que hagi decidit quedar-se pugui fugir en algun moment, no? I això ha fet que de moment unes 150.000 persones estiguin aïllades al sud del Líban. I Israel ja ha demostrat, no només amb els fets, sinó amb les paraules dels seus líders, que té la voluntat d'ocupar el sud del Líban, no? Per crear una zona d'amortiment, el que ells diuen una buffer zone, per la seguretat dels habitants del nord d'Israel. I això, hi ha alguns ministres han parlat de que la nova frontera d'Israel s'establirà al sud del riu Litani.
Doncs així és com han canviat les coses sobre el terreny, en concret al Líban, en només 4 setmanes, en menys d'un mes, molt ràpid, i en canvi després tornar a una certa normalitat pels que poden, perquè hi ha gent que no podrà mai, és molt més lent. Moltíssimes gràcies, Andrea López Tomàs, una nit més en directe des de Beirut. Una abraçada.
Una abraçada, gràcies.
Minuts i arribarem ja a 11:15 de la nit. Avui és d'aquells dies que n'hi ha alguns, direm que són alguns afortunats, que han començat les vacances de Setmana Santa, i això és sinònim d'operació sortida. Trànsit calcula que fins demà al migdia sortiran 580.000 vehicles de l'àrea metropolitana de Barcelona. De moment ho han fet la meitat. Oriol Pujador, bona nit.
Bona nit.
Hi ha hagut problemes?
Doncs bàsicament, la via amb més retencions al llarg d'aquesta tarda i vespre ha estat l'autopista AP7. Primer per un accident entre Cerdanyola i Mollet, i després per un altre accident, en aquest cas a Altafulla, en sentit Tarragona, que ha deixat més de 12 quilòmetres de cues. Un dels carrils de l'autopista s'ha hagut de tallar durant hores. De moment han sortit més de 270.000 vehicles, com deies, la meitat dels previstos. Però Trànsit recorda que l'operació sortida té una segona fase, que serà dijous sant a la tarda, que és quan comencen els dies festius d'aquesta Setmana Santa. Fins dilluns de Pasqua, els Mossos desplegaran més de 1.600 agents i faran un miler de controls.
Gràcies, Oriol. El cas és que els Mossos d'Esquadra han detingut 3 persones i han intervingut un vehicle en el marc de l'operació Canpai Pista, que s'ha fet durant tot el dia d'avui justament a les vies ràpides de Catalunya. Es tracta del balanç encara provisional d'una operació contra els lladres multireincidents que roben a les carreteres. També s'han identificat més de 200 persones amb 180 antecedents penals. És una de les vies on s'han fet més controls, és l'AP7, que concentra el 85% d'aquest tipus de delictes. A l'àrea de Servei de la Selva, Maçanet de la Selva, s'hi ha fet un dels controls i hi ha anat la Núria Pereira.
Els agents s'han fixat sobretot en vehicles amb matrícula estrangera i amb 2 o 3 ocupants. És el perfil de lladres que actuen durant el dia per robar diners en efectiu a turistes. En els primers 3 mesos de l'any hi ha hagut 40 detinguts a tot Catalunya, 20 dels quals a comarques gironines. 2 han entrat a presó, 1 amb més de 40 antecedents, i des d'aleshores, fa uns 15 dies, que l'AP7 a Girona no pateix cap delicte. A banda de les actuacions per regions, el sotsinspector Lluís Soler, coordinador del dispositiu a Girona, explica per què és important fer operatius simultanis a tot Catalunya.
Mobilitat, moltíssima. Jo hem arribat a tenir persones que han començat treballant a València, a la Comunitat Valenciana, i al migdia està treballant aquí. O sigui, en 3-4 hores tenen una mobilitat brutal.
A la nit hi ha grups de lladres que roben les mercaderies dels camions aturats a les àrees de servei, un tipus de delicte que no ha baixat tant.
Doncs hem començat parlant de la incertesa que hi ha ara mateix al món i també de l'encariment de preus. Doncs bé, sembla que tot això no afecta de moment les contractacions de viatges per Setmana Santa. Ho diu l'Associació Catalana d'Agències de Viatges, que assegura que hi ha la mateixa demanda de contractacions, o fins i tot més, que l'any passat. Roger Santaló.
La vicepresidenta de l'entitat, Rosa Murlà, explica que en aquesta època de l'any els clients tenen períodes curts de vacances i, per tant, opten per destinacions properes. Per això, les contractacions a zones com Catalunya o Europa no s'han vist afectades per la inestabilitat mundial. Murlà ho ha dit al Catalunya Migdia de Catalunya Ràdio.
Pràcticament no ens ha afectat. Nosaltres hem fet una enquesta entre tots els nostres associats i el 55% de les agències de viatges emissores preveuen el mateix negoci que l'any passat, o més, o lleugerament superior.
Tot i aquestes bones perspectives, el que sí s'ha alentit és el ritme de reserves per les vacances d'estiu per culpa de la guerra a l'Iran. La majoria de contractacions es fan durant els mesos de febrer a abril, i aquest any la gent s'ho està pensant més. Segons les agències de viatges, el continent americà es beneficiarà de la situació perquè ara es percep com a zona segura per a viatjar.
Roger, els aeroports també noten l'operació sortida de Setmana Santa. Només avui, a la T1 i la T2 de l'aeroport de Barcelona, hi ha més d'un miler d'operacions, hi ha hagut més d'un miler d'operacions, a les quals se suma un nou vol intercontinental des d'aquest divendres.
Sí, és un vol directe a Ciutat de Mèxic, operat per la companyia Aeroméxico, que ha estat rebut així a l'aeroport. Ja ho veus. veus, Agnès, que hi ha molta alegria per marxar. Sumant-hi els trajectes previstos...
Això és a l'aeroport.
Això és a l'aeroport, del Prat. Sumant-hi els trajectes previstos d'aquesta campanya d'estiu a Lima, al Perú i Seattle, als Estats Units, l'aeroport arribarà a les 61 destinacions intercontinentals, més que mai. La cap de direcció del Prat, Vanessa Requena, valora la posició estratègica de Barcelona amb vols fora d'Europa.
Esta ruta a Ciudad de México con Barcelona nos ofrece no solamente la conexión con México, sino también nos ofrece la amplia red de la compañía en su país. Junto con nuestro crecimiento de rutas con Asia, hace de Barcelona un puente que conecta los tres continentes.
Però no tot són bones notícies. La situació a l'aeroport del Prat, així com els de València o Palma, es pot complicar la setmana que ve, en plena Setmana Santa. Hi ha dues companyies de serveis de terra que han anunciat vagues i hi podria haver alguns retards. A partir de dilluns comencen les de Ground Force, que poden afectar els vols de companyies com Lufthansa, Etihad o Air Europa, entre molts altres. La segona companyia és Menzies, en què els seus treballadors han suspès de moment la protesta per donar temps a la negociació.
Gràcies, Roger. Seguim parlant d'aeroports, però ara des de la vessant política. Avui s'ha sabut que Euskadi gestionarà al costat del govern espanyol els seus aeroports. En una reunió amb el Lendakari i Manuel Pradales, Pedro Sánchez ha accedit a la participació de l'executiu basc en l'administració del sistema aeroportuari. És una iniciativa que, en el cas de Catalunya, formava part dels compromisos del PSC amb Esquerra per investir Salvador Illa fa gairebé 2 anys. Ens ho explica l'Àlex Giral Robert.
Sí, i per a la qual no hi ha hagut pràcticament avenços. Sí que el govern d'Illa va aprovar al gener la creació d'un ENS perquè Catalunya pugui començar a influir mínimament a l'àmbit aeroportuari, però encara no s'ha posat en marxa. En canvi, Sánchez ha pactat amb Pradales la creació d'un òrgan bilateral que preveu la cogovernança d'aquestes instal·lacions al País Basc.
Hasta hoy, Euskadi no tenía ni voz ni voto en matèria aeroportuària. Creo que es un día muy importante.
Així ho celebrava el Lendakari, que ha marxat de la Moncloa amb 6 transferències més, entre les quals les competències en inspecció, el sector pesquer i els centres de reconeixement mèdic per als permisos de conduir.
I avui s'ha formalitzat la reestructuració del govern espanyol. El titular d'Economia, Carlos Cuerpo, agafarà la cartera de vicepresident primer i Arcadi Espanya, la d'Hisenda. Un ministeri on hi ha diferents carpetes a mitges i algunes d'elles vinculades directament justament amb Catalunya. Cristian Roldán, bona nit.
Bona nit, Agnès.
Caldrà veure la posició que manté Espanya pel que fa a qüestions com la recaptació de l'IRPF per part de la Generalitat.
Doncs sí, d'entrada, això sí, Maria Jesús Montero ja li ha recordat la línia a seguir a Espanya. Quan l'exministre s'ha referit al nou titular d'Hisenda, n'ha destacat aquesta característica.
Y sobre todo también la capacidad de decir que no cuando llega el momento.
Si bé el perfil d'Arcadi Espanya es pot llegir com un acostament cap a les comunitats autònomes pel seu perfil federalista i negociador, des de la Moncloa defensen un relleu continuista i avancen que no canviarà gaire el rumb que mantenia Montero amb mà de ferro. Ell mateix feia broma amb la quantitat de coses pendents que té el ministeri sobre la taula.
Le decía a la vicepresidenta que pesaba bastante. Luego veremos lo que hay dentro.
Però més enllà dels pressupostos de l'Estat, la condonació del FLA o la recaptació de l'IRPF català, Arcadi Espanya vol encarrilar el nou finançament autonòmic, un nou model que, recordem-ho, rebutgen la majoria de comunitats, sobretot les que estan governades pel Partit Popular, a les quals Espanya ha demanat tocar de peus a terra.
Que si totes les comunitats pensaran no en la situació de la que parten, sinó en la situació en la que podrien llegar, pensarien en unes regles més justes, sin duda alguna. I això és el que ha fet este model.
L'altre moviment de peces de Sánchez de l'executiu reforça la idea d'un govern de perfil tècnic i amb la vista posada en el conflicte a l'Iran. El mateix Carlos Cuerpo ha subratllat la importància de l'economia en moments d'incertesa com l'actual.
Que el progreso se refleje en el bienestar de los ciudadanos protegiéndoles, dándoles seguridad en momentos de incertidumbre.
El nomenament del nou vicepresident primer pot llegir-se també com un missatge sumat, tenint en compte les desavinences amb la vicepresidenta segona i ministra de Treball, Yolanda Díaz, que va arribar, recordem, a dir fa poc més d'un any que Cuerpo era mala persona.
Molt bé, moltes gràcies, Cristian. Ara farem una pausa per la publicitat i a la tornada encara parlarem del cas Noelia, però des del punt de vista de les conseqüències que pot tenir, perquè el Ministeri de Sanitat sí que s'obre a estudiar un canvi legal perquè una petició d'eutanàsia no es pugui tornar a encallar als tribunals. Ara tornem.
Fa anys la filla de la Sandra li va fer una figureta i li va dir que era ella. És terriblement única. Per la Sandra, protegir-la és molt personal. I la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això a CaixaBank li vam oferir les nostres assegurances MyBox i una alarma sense pujades de preu durant 3 anys. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa-te'n a caixabank.cat.
Cada dia comença amb una notícia, però el millor comença quan et subscrius a El Periódico. Perquè amb la subscripció a El Periódico accediràs a newsletters i passatemps exclusius, navegaràs per la nostra renovada i formaràs part del nostre club, amb beneficis culturals i assistència a esdeveniments únics. Subscriu-te a El Periódico i gaudiràs sense límits d'informació, experiències i avantatges pensats per a tu.
BCN Clàssics, una inauguració excepcional, una programació extraordinària.
15 concerts al Palau de la Música i a l'Auditori, amb orquestres internacionals i grans solistes i directors com Gustavo Dudamel i la Filarmònica de Nova York.
En Sophie Mutter i la Filarmònica de Munic.
Klaus Makela i l'Orquestra Reial del Concertgebouw.
I la Satzkapelle Dresden amb Daniel Gatti.
Els imprescindibles de la clàssica.
Abonaments a bcnclassics.cat.
Els matins del cap de setmana, el suplement...
Si només pots triar una de les dues coses, menjar o sexe, Grasset.
Bueno, el sexe també es pot menjar.
Gran resposta.
No se debe recordar.
Home, ara us imagineu aquesta música de fons fent galetes, Grasset? Escapa.
Noguer, tu, menjar o sexe?
Jo he fet una guia de restaurants de cuina catalana. Per tant, no m'imagino fer una altra guia que no sigui de gastronomia, saps? No.
El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
Catalunya nit. Amb Manel Elias i Agnès Marquès.
En punt 11:15, el Ministeri de Sanitat s'obre a estudiar un canvi legal per evitar que les peticions d'eutanàsia es puguin encallar als tribunals. És el que plantejaran diputats del Parlament al Congrés de Madrid arran del cas de la jove Noelia, que ha tardat 600 dies a rebre l'assistència per morir després dels intents del seu pare per aturar-ho per la via de la justícia. Anem cap a Madrid. Dani Sainz de Aja, bona nit.
Hola, bona nit.
Aquesta és una proposta que vam avançar aquí al Catalunya Nit. La feia l'Associació pel Dret a Morir Dignament. Què n'ha dit la ministra, Dani?
Doncs Mònica García ha començat per defensar el dret de la Noelia a disposar, ha dit, de la seua vida i la seua mort davant de les pressions dels grups ultra. Una referència a la batalla legal d'advocats cristians contra la seua eutanàsia. Per això la ministra veu bé escurçar els temps judicials.
És una llei que és molt garantista i que en la majoria de los casos la gente que ha pedido ha podido ejercer su derecho, y si hay una mayoría parlamentaria suficiente para poder evaluar cuáles son esas fugas de la ley, por supuesto que las estudiaremos.
La modificació legal que plantegen al Congrés els diputats del PSC, Junts, Esquerra, els Comuns i la CUP limitaria a 20 dies els temps per recórrer una eutanàsia als tribunals i només es podria fer a les instàncies més altes com els Tribunals Superiors de Justícia i el Constitucional.
Doncs abans d'aquest recorregut al Congrés i en paral·lel, un altre tribunal, el Suprem, ha de decidir aviat si terceres persones, com familiars, poden frenar casos d'eutanàsia.
Sí, segons ha avançat la cadena SER i ha confirmat Catalunya Ràdio, el mes de maig es reunirà a la sala contenciosa de l'alt tribunal per resoldre un recurs de la Generalitat sobre un altre cas d'un familiar que ha intentat frenar l'aplicació de l'eutanàsia al seu fill de 55 anys. Els magistrats han de decidir si una tercera persona té legítim interès per oposar-se a la mort assistida d'una altra, per sobre de la decisió del pacient i del criteri mèdic. La decisió és important perquè crea jurisprudència i és el criteri que hauran d'aplicar la resta de tribunals a partir de llavors.
Gràcies, Dani.
Adeu, bona nit.
I avança la investigació sobre el cas del nadó de Barcelona que es va presentar amb signes de maltractament i agressió sexual i que està ingressat a l'Hospital de la Vall d'Hebron, unes agressions suposadament per part dels seus pares. Avui hem sabut que va ser derivat a l'Hospital de la Vall d'Hebron per una fractura de fèmur. I segons ha pogut saber Catalunya Ràdio, els pares de la criatura van portar-lo abans a 3 centres de salut més amb diversos símptomes que no van fer sospitar d'un maltractament. No va ser fins a l'últim, a l'Hospital de Sant Pau, quan es va activar finalment el protocol de maltractament a menors. La criatura continua a hores d'ara ingressada a l'UCI de la Vall d'Hebron i els pares en presó provisional. Maria Costa.
El Departament de Salut ha obert una investigació per saber quin és el periple que ha seguit la criatura fins que ha acabat ingressada a l'UCI amb seqüeles greus. El nadó va passar primer per l'Hospital del Mar. Uns dies més tard el van dur a Sant Joan de Déu i després al CAP Roger de Flor de Barcelona. totes tres visites per motius diferents i sense que els professionals sanitaris sospitessin. En l'última visita a Sant Pau, els pares van explicar que el nadó tenia un problema a la cama. Allà van detectar que tenia una fractura al fèmur i el van derivar a l'Hospital Vall d'Hebron, centre de referència per a casos de maltractament a menors i on justament treballa la mare com a infermera. Es va activar la Direcció General de Protecció a la Infància i els Mossos, que van detenir els pares. Per ara no es descarta cap hipòtesi, tampoc la possibilitat que es tracti d'un cas d'explotació sexual infantil. Els pares estan en presó provisional, acusats d'agressió sexual, maltractament i lesions al seu nadó d'un mes.
I potser recordeu el cas dels 55 avis que van morir durant la Covid a la residència de la tercera edat de Palacent, al Palau Solità i Plegamans, al Vallès Occidental. Doncs bé, la justícia ha tancat definitivament el cas. Segons la resolució a la qual ha accedit aquesta emissora, l'Audiència de Barcelona no veu negligència en l'actuació dels responsables del centre i atribueix a les circumstàncies de la pandèmia els decessos. Barcelona, Maria Núria Rebelle, bona nit.
Bona nit. Han calgut 5 anys d'investigacions i feu un informe forense detallat de les 55 víctimes mortals perquè els magistrats arribin a aquestes conclusions. Marc Molins, advocat dels responsables de la residència, en unes declaracions a aquesta emissora.
Són la malaurada conseqüència d'una situació que vam viure tots i que defineix com a inesperada, desconeguda, insòlita, i és això el que explica els decessos, la gravetat d'aquella enfermedad en aquell moment i en aquelles circumstàncies.
El jutjat d'instrucció de Sabadell ja no hi va veure delicte i va arxivar el cas el 2024, però l'Audiència de Barcelona ha volgut assegurar-se i ha ordenat que es fes un informe forense de totes les víctimes mortals. Aquesta resolució ja no es pot recórrer. Els morts d'edat avançada i patologies prèvies probablement es van contagiar el dia abans que es confinés la residència, quan es va fer una festa de comiat amb els seus familiars que va plegar molta gent en una sola sala. Algunes de les famílies de les víctimes mortals van carallar-se contra els responsables del centre perquè van considerar que no s'havia atès correctament els seus familiars. Van parlar de caos i desinformació.
Vamos desde... Esa parte no salía en clase. Vamos desde ahí y cuando dice ir a mi propio coche lo insultas. Y acción.
Acción.
Dani de la Orden acaba de rodar a diferents localitzacions de les comarques de Barcelona la pel·lícula El Director. És un thriller periodístic sobre els conflictes de la premsa amb els poders polítics i econòmics de l'Estat a través de la figura del director d'un diari de Madrid. El realitzador de La Casa en Flames adapta ara la novel·la de David Jiménez, que va dirigir El Mundo i va escriure una novel·la que es deia justament El Director. La cinta està participada per 3CAT. Òscar Callau.
Assistim a una de les jornades del rodatge del director en un gran edifici d'oficines de Cornellà de Llobregat, ambientat fins l'últim detall com la redacció d'un gran diari de Madrid. Maquetes de les portades, suros amb calendaris i credencials, fotografies de polítics i d'esports, dossiers de premsa escampats per les taules... És l'escenari on Dani de la Orden mostrarà la lluita entre un director compromès amb la recerca de la veritat i la integritat periodística i els alts executius de l'empresa editorial, sempre disposats a traslladar a la redacció les pressions dels poders polític i econòmic.
Hi ha una frase al llibre que a mi m'agrada molt, que és: ostres, havent estat a Timor Oriental a punt que em matessin, a Birmània, a Fukushima amb el desastre nuclear, a Afganistan, la guerra que jo més vaig patir va ser en les oficines, no? El David Jiménez, amb el que traspassa el llibre, és una obsessió positiva per explicar la veritat, que al final és una mica el que m'he intentat traslladar a la pel·lícula, que és que la veritat té un preu.
Els protagonistes són David Verdaguer com a periodista idealista i Alberto San Juan com a executiu sense escrúpols.
Interpreto a un periodista que era corresponsal de guerra i que el van agafar per dirigir un diari molt important i que es va trobar que els seus ideals de periodista xocaven amb els interessos polítics i econòmics.
Tengo un cargo de ejecutivo, no sé si es consejero delegado, presidente ejecutivo o como se llama. Es el hombre del sistema y es el antagonista de David Jiménez, que és el hombre que quiere hacer periodismo.
El director de Dani de la Orden arribarà a les pantalles el 27 de novembre.
C'est des tronçons de vie à chaque fois, les spectacles.
Dans ce qu'on fait, il y a quelque chose de,
aussi important que...
Més cinema ara, documental, així és com sona Qui som, dirigida pel cineasta Salvador Sunyer, que ressegueix l'univers íntim i creatiu de la companyia internacional Baró de Bel. S'ha presentat en el Festival d'Autor d'A i ha estat rebut com amb una gran ovació, ens ho explica la Marta Vives.
Blai Mateu i Camil de Cortí són els Baró de Bel, la companyia d'arts escèniques franco-catalana aclamada als millors teatres del món. El documental, rodat durant 2 anys i amb més de 400 hores gravades, ressegueix la gestació del seu muntatge Qui som, que es va estrenar al Festival d'Avinyó el 2024. Blai Mateu.
Qui som, l'espectacle ha sigut molt intens, també a nivell de visibilitat, el fet de fer l'estrena a Avinyó. Hi havia bastanta pressió per nosaltres de fer-ho. Vull dir que posar-se, a més, la pel·lícula per sobre, per nosaltres va dir, bueno, ho fas tu, Salvador, perquè tenim la confiança i que tu t'ho fas. Nosaltres no ens demanis res, a més, que ja prou tenim per fer l'espectacle.
La pel·lícula és un viatge que s'endinsa en el procés creatiu, però que també és un retrat càlid i proper del dia a dia de la família Baró de Bel. Salvador Sunyer n'és el director.
Hi havia un tema de curiositat genuïna de vull saber què hi ha darrere d'aquestes obres. I quan rasques una mica, quan obres la porta, t'adones que hi ha moltes coses i que són molt difícils d'explicar. Hi ha la manera en com es relacionen amb l'entorn, el seu concepte de família, la manera en com es relacionen amb els animals, la manera en com són pares de família, en com són parella. Llavors, per mi la pel·lícula havia de tenir una mica d'això, havia de ser un retrat polièdric de tots aquests trossets que fan, que per mi són la resposta aquesta, de la matèria secreta aquesta estranya que estan fent les seves obres.
Un retrat on l'art i la feina es fonen en un únic concepte de família, com ens explica Blai Mateu.
Bueno, per lo bo i lo dolent, diguem, però sí. Sí, la nostra vida és la passió i no hi ha frontera entre la feina i el que vivim.
Ara que ja s'ha presentat al Festival de Cinema de Barcelona, el documental arrencarà el seu recorregut internacional i també es podrà veure diferents sales del país a partir del 17 d'abril.
Gràcies, Marta. Justament aquest festival, el Festival de Cinema d'Autor de Barcelona, el clausurarà demà La bona filla, de Júlia de Paz.
Vas estar un tiempo sin ver a papá.
Y me dejáis solo, tía.
El juez ha decidido que no haya más puntos de encuentro.
Aquest film, amb guió de Núria Dunjó, tracta el tema de la violència masclista a partir de la història de la Carmela. És una nena de 15 anys, amb els pares separats, a qui la llei obliga a passar temps amb el seu pare, malgrat que és un agressor. Montse Pujol.
La pel·lícula de Júlia de Paz, formada a l'ESCAC, arriba després del curt Arta, que va guanyar el Premi Gaudí i que ja abordava el tema de la violència masclista i la vicària. Júlia de Paz ha explicat avui a Catalunya Ràdio que va treballar fent entrevistes amb moltes dones víctimes de violència masclista i que en conèixer els anomenats sí. Punts de trobada i el que vivien moltes dones va acabar fent en la pel·lícula que clausura el DA.
I vam començar entrevistant-nos amb dones supervivents de violència masclista i vam veure que moltes d'elles compartien una por enorme pels seus fills i filles, que al no patir violència física ni sexual no eren considerades víctimes a nivell judicial d'aquesta violència, havien de continuar veient a l'agressor. Llavors vam conèixer el que era la violència vicària. I a partir d'aquí vam començar la investigació fins a arribar avui amb la pel·lícula.
La bona filla narra el que viu un adolescent que arran de la separació dels pares se'n va viure amb la seva mare i la seva àvia. La presència del pare de forma violenta plana sobre les vides de les tres dones. La debutant, Kiara Arancibia, es posa a la pell de la Carmela i ha explicat com va treballar el seu paper.
Jo no tenia guió, perquè la Júlia només em va deixar llegir el guió una vegada. I perquè no me memorice nada. I bueno, vam assajar, construir...
Guió...
Sí, tenia un guió personalitzat. Sí, era un guió emocional de tot el que havíem treballat als assajos. I amb la Tamara també, bueno, l'ansietat, la ràbia i tot això, la van treballar des de... perquè no em feia mal, o sigui, perquè no em fes mal a mi emocionalment.
Completen el repartiment de La bona filla Janet Novas, Julián Villagrán i Petra Martínez. La pel·lícula arribarà als cinemes el 10 d'abril.
Minut i mig i arribarem a 3:15. Barcelona ha donat finalment el vistiplau al projecte del Museu Thyssen a l'emblemàtic xamfrà del Passeig de Gràcia amb Gran Via, allà on hi havia els antics cinemes Comèdia. El ple municipal ha aprovat la reforma per al nou museu amb els vots de PSC, Junts, PP i Vox i el rebuig d'Esquerra Republicana i Comuns. Montse Mas, bona nit.
Bona nit. No s'ha convençut a tothom, però després de mesos de forta controvèrsia política, social i arquitectònica, l'aposta del govern municipal s'ha acabat imposant
imposant. Són les paraules del regidor de Cultura, Xavier Mercè, avui al ple.
Tots vostès saben que en aquest edifici no s'hi podrà fer mai ni pisos turístics ni botigues i no canviarà. No ve contestant els criteris especulatius potencials. Així que els agraeixo molt els que han votat a favor i em sap molt de greu, com el cas de l'Ermità, és que alguns votin en contra per raons bàsicament acomplexades.
L'aprovació de l'Ajuntament ha complegut els promotors del projecte i així ho celebraven declaracions a 3CAT Joan Manuel Sevillano.
Estem encantats. Això ens permet donar un pas ja molt, molt important perquè aquest projecte pugui ser una realitat amb uns plaços raonables. Estic content per la ciutat. La ciutat torna a voler innovar.
L'obra, signada pels estudis OUA i Casper Miller Nir, mantindrà la façana del Palau Marcet, incorporarà un restaurant i una botiga llibreria i afegirà un nou volum sobre la coberta per a les exposicions temporals, com ha detallat l'arquitecte Oriol Serrat a 3CAT.
A diferència dels altres xamfrans, trobem que fan la composició plena de l'eixample amb tota la seva alçada i aquí sí que tenim un espai que el que plantegem és completar-lo. Mitjançant aquest volum reculat, que el que busca és alinear-se a les alçades dels veïns i que li fa un taló de fons a l'edifici existent.
Un cop rebi el vistiplau de la Generalitat, els promotors i la baronessa Thyssen preveuen obrir el museu a finals del 2028.
I avui en David Guzmán vol recordar el llegat del cantant Gino Paoli, que va morir dimecres a l'edat de 91 anys.
La ciutat de Gènova, entre altres regals, ens ha donat la focaccia, ens ha donat el pesto i ens ha donat sobretot la música. Alguns dels cantautors que van marcar i que van canviar la cançó italiana als 60 i als 70 formen part de l'escola genovesa. Luigi Tenco, Bruno Lauzi, Fabrizio André i també, evidentment, aquesta veu sense fi que escoltem ara, el gran Gino Paoli.
Per poter ricordare quel che abbiamo già vissuto senza fine.
Gino Paoli, que ha mort a Gènova amb 91 anys, convertit en la banda sonora d'un temps i d'un país. A la platja de Capo d'Orlando, per exemple, va compondre un dels himnes amorosos més celebrats de qualsevol estiu, una cançó amb regust de sal.
Sapore di sale, sapore di mare, che hai sulla pelle, che hai sulle labbra.
Sapore di sale, sapore di te. De fet, l'amor i la passió recorren bona part del cançoner de Gino Paoli, també bona part de la seva vida. I d'aquí neix, l'any 60, un dels temes més bonics mai escrits en italià, una cançó que també va cantar Mina i que narra la trobada d'una parella entre les quatre parets d'una habitació, il cielo in una stanza.
Quando sei qui con me, questa stanza non ha più pareti, ma alberi.
I un dels amors de la vida de Paoli, un amor borrascós, de fet, va ser la cantant Ornella Vanoni, que ens va deixar l'any passat, un altre mite de la música italiana amb qui vam fer duet amb peces com aquest M'innamorerai. I acaba amb una de tantes col·laboracions i homenatges que el Gino Paoli va fer amb d'altres companys d'ofici, en aquest cas cantant al mar, un mar compartit, un mediterrani, que ell va conèixer a Gènova i que en la seva música, com en la dels grans talents, seguirà sent immortal.
Que ha versato in te la gente da Marsiglia a Istanbul per pitturare di blu le lunghe onde d'inverno. Sei pieno d'avventure, tesori di sventure. Ai tuoi tramonti rosso fuoco sono abituati gli occhi di un bambino che correva. Son cantante, son bugiardo, amo il gioco ed il buon vino, sono un uomo nato al mare. Che ci posso fare se son nato in Mediterraneo? Son nato in Mediterraneo.
Catalunya nit. Viu l'hivern més autèntic al Pirineu i les Terres de Lleida. Cultura, natura, gastronomia i emocions sense límits en una destinació amb 11 estacions d'esquí alpí i nòrdic i més de 500 quilòmetres de pistes. Lleida, tot el que busques és a l'interior. Patronat de Turisme, Diputació de Lleida.
El 12 d'abril torna la Marxa del Pelegrí, la caminada que ressegueix l'últim tram del camí Ignasià de Montserrat fins a Manresa.
Gaudeix de l'onzena edició de la Marxa amb qualsevol de les tres modalitats de ruta, 26, 17 o 8 quilòmetres, i descobreix uns paisatges únics tot fent esport.
Més informació i inscripcions a manresaturisme.cat. T'hi esperem.
Ja és aquí la novena edició del campus de futbol de Mundo Deportivo. Del 6 al 10 de juliol a l'escola La Salle Bonanova de Barcelona per a jugadors i jugadores de 6 a 16 anys. Apunta't ja al web mundodeportivofutcamp.com amb el patrocini principal d'Aigües de Barcelona, el patrocini de Barta i la coordinació de Mic Esports. Campus Mundo Deportivo, passió pel futbol.
Tot fa la mateixa olor de sempre.
Cinema.
Estem en una situació crítica.
Sèries.
This is the most dangerous period I've ever seen.
Documentals, plataformes.
Vinga, va, selfie i marxem.
A les pantalles cada dia hi ha més i més de tot. I sovint oblidem el que veiem poc després de mirar-ho.
Nosaltres et portem a casa només el que no voldràs oblidar.
Memoritzeu la cara del nostre home.
La finestra indiscreta. Els divendres a les 12 de la nit amb Toni de la Torre.
Al cinema ens sentim com a casa i volem que vosaltres us sentiu com al cinema.
Jo em quedo aquí. No tiré res. Però em quedo aquí.
Els matins del cap de setmana, el suplement...
Si només pots triar una de les dues coses, menjar o sexe, Grasset.
Bueno, el sexe també es pot menjar.
Gran resposta.
No se debe recordar.
Home, ara us imagineu aquesta música de fons fent galetes, Grasset? Escapa.
Noguer, tu, menjar o sexe?
Jo he fet una guia de restaurants de cuina catalana. Per tant, no m'imagino fer una altra guia que no sigui de gastronomia, saps? No.
El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
Notícies sota la llum de la lluna. Amb Manel Elias i Agnès Marquès a Catalunya Ràdio.
Nou minuts per arribar a les 11. Important cop policial al contraband de tabac a Catalunya. La Guàrdia Civil ha desarticulat una organització que tenia capacitat per fabricar diàriament 900.000 cigarretes falses.
Tenia la seu a Granollers i durant l'operació s'han intervingut 100 tones de tabac falsificat. El delegat del govern espanyol a Catalunya, Carlos Prieto, assegura que aquí mai abans s'havia descobert una fàbrica il·legal de tabac tan important.
Aquestes 100 tones de tabac, 7 milions de cajetilles, si les poséssim en filera, arribarien de Barcelona a Madrid.
S'han detingut 20 persones i 4 han ingressat a presó. La investigació de la Guàrdia Civil i l'Europol continua oberta.
Els dos regidors de Junts a Sabadell es neguen a deixar l'acte i amenacen de querellar-se contra Jordi Turull.
La direcció nacional els havia posat un ultimàtum perquè pleguessin per les discrepàncies amb l'executiva local del partit si no volien ser expulsats de la formació. Els regidors rebutgen fer aquest pas, accepten la possibilitat de seguir com a no adscrits i han apuntat a possibles accions legals contra el secretari general de Junts i dos càrrecs orgànics més. Asseguren que l'expedient que fonamenta la petició de la cúpula d'apartar-se està ple de falsedats.
La crisi interna del PSC de l'Ametlla de Mar, al Baix Ebre, ha aturat el relleu a l'alcaldia previst per aquesta primavera.
La regidora socialista en Aragón ha denunciat el seu cap de files, Xavier de la Fuente, per comportaments deshonestos, com ara gravar converses privades, i també l'acusa d'estar treballant per afavorir l'oposició. En aquest context, el pacte d'investidura amb Junts recull que a mitjans d'abril l'actual alcaldessa, la juntaire Eva del Amo, ha de cedir l'alcaldia als socialistes, cosa que no vol fer fins que arreglin la picabaralla interna.
Si aquesta majoria desapareix, les condicions del pacte també canvien. No podem renunciar a l'alcaldia mentre el PSC no hagi resolt la seva crisi interna.
Les comunitats de regants reclamen que s'avanci en infraestructures d'estalvi i gestió de l'aigua per quan vingui la pròxima sequera.
Consideren que cal actuar ara per no haver de córrer després. Els regants han fet una trobada paral·lada. Miquel Àngel Prats, president de l'Associació Catalana de Comunitats de Regants, demana a les administracions que accelerin els plans previstos.
Avui, pràcticament, al nivell de reserves estem per sobre el 90%. Això vol dir que cada dia falta un dia menys per la propera sequera. I, per tant, ara és el moment de millorar les xarxes, la modernització i automatitzacions de les xarxes i control sobre l'aigua. És la tecnologia del segle XXI.
Marc Andrés, bona nit.
Bona nit.
Ha arribat el moment d'escoltar els principals àudios esportius de la jornada. Comencem amb Rafinha.
Xuta Rafinha! Panenka, gol! Gol, 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 gol!
aquell jugador del Barça estarà 5 setmanes fora dels terrenys de joc per una lesió al bíceps femoral de la cuixa dreta que es va fer ahir en l'amistós entre Brasil i França, disputat als Estats Units. Amb aquesta lesió, el futbolista blaugrana tornarà a Barcelona per començar el procés de recuperació i queda totalment descartat per disputar els quarts de final de Champions. Si es complissin aquestes 5 setmanes, Rafinha podria reaparèixer per al clàssic del 10 de maig, també en clau seleccions. Avui s'ha jugat l'Espanya 3, Sèrbia 0, amb diferents titulars blaugranes, però, per exemple, Joan García, que ha quedat avui descartat.
I el segon document sonor del dia en el món dels esports ens arriba en directe, és aquest, últims minuts del Barça Estrella Roja de Belgrat, partit d'Euroliga.
Qual se'n va a...
Bé, a intentar que ho replantegin.
El que passa que aquí, jo ho entenc, en aquest sentit...
Un duel on li queden menys de 25 segons i on el Barça ara mateix està guanyant per 74-70. Un duel que ha començat 30 minuts més tard del previst per un problema en les equipacions del conjunt serbi, que de fet des de Belgrat han hagut d'enviar unes noves equipacions perquè hi havia hagut un problema de bugaderia amb les que tenia l'equip a Barcelona. De moment, com diem, el Barça, que està guanyant per 4 punts de diferència en un partit clau en aquestes últimes jornades europees, ja que tots dos equips, Barça i Estrella Roja, estan igualats a la classificació.
A mi ja el que m'ha cridat més l'atenció de notícies avui esportives és la bugaderia. Sí, per mi és titular claríssim. Va, també tenim bàsquet ara en joc. Anem cap a Tarragona per saber com li van les coses a l'Uni Girona, a la Copa Femenina. Xevi Soler, bona nit.
Bona nit, a què més l'hagués volgut que hi hagués hagut un problema de bugaderia perquè perdrà l'Uni Girona, però és que no només això, sinó que s'endurà una tova espectacular en aquest partit. Està perdent 42-70 contra Perfumeries d'Avenida de Salamanca. Falten 5 minuts, ja fa molt que el partit està decidit. És una llàstima, però l'Uni no serà semifinalista. Perdrà clarament aquest partit de quarts contra el Perfumeries.
Vaja, gràcies, Xevi. Bona nit.
Un Uni Girona que, com dèiem, era l'únic equip català en aquesta Copa Femenina. Els altres classificats per semifinal són el Jairis Murcià i l'altra semifinal la disputaran el València i el Saragossa.
Gràcies, Marc.
Bona nit.
I que per tant ens hem de barallar. Que quedarem a casa i arribaràs des de mitja hora tard. Que se'ns faran les tantes i haurem d'anar de tapes o a menjar un trist entrepà. Avui que som dissabte.
Doncs aquesta és la cançó que ha escollit avui la Gemma Puig per fer la previsió del temps i no sé què ha de passar dissabte, Agnès.
Dissabte, sí, ens ho dirà ella. Gemma Puig, bona nit.
Bona nit. Doncs mira, és una cançó dels Pets que es diu dissabte, perquè si heu d'escollir entre els dos dies, doncs aquest cap de setmana escollir dissabte seria una bona opció per fer una miqueta. Tindrem un dia amb una mica més d'estabilitat. Dissabte tindrem sol al matí, ambient fresc, una miqueta com aquests darrers dies. Al migdia també la temperatura encara es voldrà enfilar cap als 19-20 graus. I a la migdia tarda ja començarà a canviar la cosa. Començarà a entrar aquest vent, un vent que sens dubte serà protagonista diumenge. Protecció Civil activat el pla Vencat en aquest sentit. Es començarà a notar dissabte a la tarda i, sobretot, bufarà molta intensitat diumenge. Pirineu, Prepirineu, Ponent, llocs on no és tan habitual també, tramuntant a l'Empordà, però també cap a sector de les comarques del nord-est. Per tant, molta, molta precaució. Amb neu al vessant nord del Pirineu, amb aquest fenomen també del torb, la nevada pot ser significativa en aquest sector, 30-40 centímetres a les cotes més elevades. I dissabte dèiem que les temperatures no variaran gaire, però tota aquesta entrada d'aire fred, de vent, farà que diumenge sí que es noti el descens de la temperatura. A muntanya serà un dia d'hivern, a la resta no tant, però també baixarà la temperatura. Per tant, dels dos dies, dissabte tindrem un temps una miqueta més estable, però diumenge tindrem una situació que haurem de seguir perquè, a part del vent, tindrem la neu i, per tant, i també mala mar cap a la Costa Brava.
Molt bé. Doncs si hem de fer coses a fora, dissabte.
Ho apostarem a tot el dissabte.
Sí.
Ja està. Molt bé.
Gràcies, Gemma.
Bon cap de setmana.
Igualment, bona nit.
Crec que n'estic farta d'esperar que variar, per variar.